Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century...
Avui fa 100 anys del naixement d'Orson Welles, un gran actor nord-americà, reconegut popularment també per la seva feina de guionista, director de cinema i fins i tot home de ràdio. La pel·lícula Ciutat de Kane el va convertir en un dels directors més influents del món, però de tots és coneguda la famosa adaptació que va fer radiofònica de La Guerra dels Mons.
Senyores i senyors, interrompem el nostre programa de ball per comunicar-los una notícia d'última hora procedent de l'Agència Intercontinental Ràdio. A les 8 menys 20 minuts, hora central, el professor Farrell de l'Observatori de Mungirings de Chicago, Illinois, comunica que s'han observat al planeta Mart algunes explosions de gas incandescent que succeeixen a intervals regulars.
Serà el 30 d'octubre del 38 i Welles recreava a la ràdio l'obra de l'escriptor britànic Herbert George Wells, en què explicava una hipotètica invasió extraterrestre a la Terra. El resultat també és conegut, va haver-hi una onada de pànic als Estats Units, perquè els oients, evidentment, quan passa una cosa d'aquesta, estan parlant d'una de les grans cadenes nord-americanes, com era la CBS, es va quedar a la història. I volem recordar aquell episodi, però sobretot amb dos periodistes que van fer una història, uns exercicis televisius semblants, el Pitu Abril i el Jordi Évole. I afegeixo també el Mainat. Hola, Josep Maria, home de televisió.
Home, bon
dia, Josep Maria. Bon dia. Avui no hi haurà secció de la...
No.
De la...
Sònia Fernández.
Sí, i per tant ho deixarem pels pròxims dies. Josep Maria, però incorpora, sisplau, m'agradaria molt que t'incorporessis com a home de televisió.
I més bé no com a de televisió, sinó com a germà d'en Joan Ramon Mainat, que és el que va fer el Camaleó.
Sí, senyor.
Dic jo, ja que sóc aquí.
Era... Sí, home.
Era el cap de programes i, de fet...
Ho sabia?
Si ho sabia, el què?
Sabia que anàveu a fer això, no?
I tant!
Va ser idea seva.
O sigui, els pares del Camaleó són el Mainat, són el Manel Delgado, antropòleg,
Delgado.
I ara és tertulià, em sembla, el cap de setmana.
Aquí
de
RAC1, lliure, sí.
I el Miguel Ángel Martín, que era el director i realitzador del programa. O sigui, de fet, els que haurien d'estar aquí són ells i no pas jo, que jo simplement era... Vaig ser un actor de... En fi, vaig ser la cara d'aquell programa.
La cara del merder.
Sí.
Perquè va portar molt merder.
Molt, molt, moltíssim, moltíssim. Sí, sí, sí.
Però efectes, diríem, de Direcció General de Televisió Espanyola i tot plegat, o va ser una cosa que es va... Clar, recordo molt més, la memòria l'últim molt més fresca amb el cas de l'Operació Palas, però en aquell cas va haver-hi molt merder.
Sí, no, hi va haver una queixa formal de l'ambaixada soviètica, van treure Felipe González d'una reunió per explicar-li que hi havia un cop d'estat a la Unió Soviètica, es van aturar rotatives de diaris, el corresponsal de...
Però tot això va passar sense que cap Teletipo digués res, perquè ho deia un programa de la 2 de Sant Cugat a Barcelona.
Sí.
Ningú més... Sí. No sortia res, cap notícia. Però... La CBS no deia res, ningú deia res. No. I dius, escolti, vostès no tenen una mica... Perquè, esclar, com para les rotatives, vull dir, perquè ho diuen a les de Catalunya.
No, aquí una de les reaccions més intel·ligents va ser segurament la de l'Àngels Barceló, que llavors presentava el Telenotícies, que clar, a tot arreu volien donar la informació, però ella va aturar-ho dient, escolta'm, va fer la següent reflexió.
Per antena, això?
No,
fora d'antena.
No, fora d'antena. Ella va dir, escolta, espera un moment, perquè a veure com és possible que Sant Cugat tingui accés a una primícia mundial, no? I bueno... Doncs,
va racionalitzar
l'Àngels. Sí, esperem a confirmar-ho. El que passa que vam...
Perquè va fer l'Àngels contrastar.
Sí.
Què diu?
No, vaig mirar el teletipo i mirar que no sortia res. Mirar la CBS i mirar que no deien res.
Un periodista contrastado.
Contrastant amb la lògica.
Vam tenir còmplices inesperats, no? I per això, doncs, la bola de neu es va anar fent gran. Hi va haver emissores de ràdio, no diré els noms,
però jo sé que els puc dir. El Campo Vidal va dir, jo lo digo, i ho va dir.
El Campo Vidal ho va dir.
Sí, aleshores, quan se va saber que era mentida, qui se va cabrejar més? El Campo Vidal, però s'hauria cabrejat per lo poc professional que va ser ell. No pot procurar. No,
quin programa era? El Campo Vidal que estava fent en aquest moment?
No sé, ràdio, sembla.
No ho sé, no recordo. Jo sé que algunes emissores van assumir la notícia com a seva, no? O sigui, tu el que has de fer és que, no sé, si RAC1 dona informació, tu has de dir segons RAC1, i llavors et cures en salut, i dius, llavors si és una trola o és una cosa falsa, dius, bueno, doncs, mira, ha sigut els de RAC1 que han dit això, no? No, hi va haver emissores que no, hi va haver emissores que va dir segons hem sabut de fons de la Casa Blanca o fons de la CNN...
Sí. I per això es van fer els ofesos d'aquella manera brutal.
Escolta.
Bona nit. Hem d'interrompre el programa que us oferíem per donar-vos una informació urgent. Segons un teledit de l'agència Reuters, confirmat per altres agències occidentals, entre les quals EFE, en aquests moments a la Unió Soviètica té lloc un cop d'estat que pot significar el final de la perestroika i l'arraconament de Mikhail Gorbachev. Fins i tot circula el rumor, sense confirmació, que el líder soviètic ha estat assassinat. A partir d'aquests moments, els serveis informatius de Televisió Espanyola a Catalunya us mantindran informats de tot el que vagi passant a Moscou.
D'això fa 25 anys.
Bé, el que passa que aquests senyors del Telenotícies realment tenen tanta credibilitat que sí que és cert que quan diuen una cosa la gent... Ho han dit a la tele, no?
Però és que aquest tipus d'experiments jo crec que només ho poden fer persones amb credibilitat. És a dir, el Pito en aquell moment sí, era la persona que et donava les notícies cada dia.
Tu presentaves en aquell moment també l'informatiu de Sant Cugat.
Jo presentava l'informatiu de Sant Cugat i per això doncs em van triar a mi. A mi em van dir, escolta, t'importaria participar en aquest programa? Dic, home, no, si tinc el permís de la direcció d'informatius, no tinc cap inconvenient. I 15 dies abans em van passar el guió, me'l vaig aprendre i tal, i jo encantat de participar. I a més vam cuidar tots els detalls, fins i tot... Clar, jo havia presentat l'informatiu mitja hora abans. I fins i tot vaig cuidar el detall de portar la mateixa camisa, la mateixa corbata, la mateixa americana, no? Bueno, i...
Sí, però jo he vist aquest programa recent i les connexions feien riure, veies sí, la...
Era boníssim, és boníssim veure l'any.
Allà a Rússia pixats a riure, sí, sí,
i a més, vam connectar un parell de vegades amb el portaveu de la Casa Blanca,
sí,
just quan acabava el discurs, no? En aquell moment
sí, acabava. Sí, que es veia que era conya.
Jo estic empenyat.
Es veia que hi havia un punt de befa.
Qui volgués.
No, jo crec que no, Jordi. Jo
era molt subtil.
Jo crec que no.
Jo crec que
era tot bastant creïble, no? Era tot... Crec, jo l'he tornat a veure, i les situant l'època, evidentment, no? Jo crec que era tot bastant... Evidentment, vam procurar, comptes de CNN, vam posar CMN i aquestes sí, cosetes, no?
Però això bueno, és com ell quan va dir que la pel·lícula del era la vida dirigir...
El Garza,
no? Sí, però, qui se pot creure, això?
Ara parlarem del programa de l'Evole, però va haver-hi...
Sí.
Una protesta l'endemà per part de l'ambaixada soviètica.
Sí, 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 una queixa formal de l'ambaixada soviètica.
I va portar conseqüències pel programa, també.
I va portar conseqüències, sí, perquè, de fet, a veure, estem parlant d'un programa de 10 capítols. Aquest era el primer capítol, que volia fer una reflexió... O sigui, era un programa que volia fer una reflexió sobre els formats televisius, no? I vam començar... Pensa una cosa, això va ser el mes d'abril del 91... va coincidir amb la primera guerra del Golf, que va ser el gener del 91, uns mesos abans, no? I llavors també es van dir moltes mentides informatives, com els famosos cormorans plens de petroli i tot això, no? I a més, cada dos per tres hi havia un avance informatiu, com va explicar el Manel amb el delegado, no? Era una mica la televisió interruptus, no? I llavors volíem fer una crítica d'això, no? D'un avance informatiu, i el que van fer va ser, doncs, un avance informatiu. Sí, sí, el que tu dius, hi va haver la queixa formal de l'ambaixada soviètica, hi va haver, doncs, home, moltes reaccions contràries, però a mi ja em van dir, dic, mira, tranquil, perquè ara, la primera setmana hi haurà reaccions contràries, però la segona... sortiran moltes veus a favor. I, efectivament, hi va haver molts columnistes de prestigi, com el Sergi Pàmies, com el Quim Monzó, com el Víctor Amela, doncs, a favor d'aquest experiment. Fins i tot el Col·legi de Periodistes va trobar que era un experiment totalment legítim i vàlid.
Però no? Només es va emetre un programa.
Sí, sí, no, només es va emetre un.
S'ha acabat.
Sí,
va,
sí.
Em sembla que el Mainet, a ton germà el van
dimitir, sí.
Sí.
Com a cap de programa. Era cap de programa.
El que havia creat això... El programa aquest, com diu ell, era una paròdia de diferents programes de televisió. Un havia de ser un noticiari, un altre havia de ser un concurs, l'altre havia de ser un programa de cuina. Es tractava d'anar ensenyant que el món de la televisió no s'ha de creure tot el que veus, precisament. Sí. I va demostrar el contrari, que s'ho van creure.
S'ho passen tot, la gent s'ho passava tot.
No, i és que es va confirmar que la televisió no dona, a vegades no dona informació, sinó que se les inventa, no? Com ha passat altres vegades, per desgraciadament. I avui t'explicaré, abans li deien al Jordi, jo crec que avui... Han passat 25 anys. Avui, si vols, explico una cosa que no he explicat mai.
Endavant.
Vinga. Una exclusiva, senyors. El món arracó.
La conseqüència més greu, evidentment, va ser la destitució de Mainat com a cap de programes. I el programa es va suprimir. No es va suprimir, sinó que em sembla que les emissions van passar a l'estiu, no sé si els divendres a les 3 de la matinada,
no,
saps?
Sí, jo. No es va arribar. Horari golfo. Horari golfo. Hi ha gent de l'equip que la van despedir fulminantment a tothom. Sí. Tot l'equip, tothom.
Sí, sí, sí. Però, en canvi, després altres persones vam continuar. Jo no, sí. Jo era contractat, no era de plantilla, per tant, em podien haver acomiadat tranquil·lament, i així és com a la Núria Ribó i altres persones també, no? Però la represàlia no va anar a més perquè hi ha una cinta de vídeo que no s'ha vist mai i que suposo que no es veurà mai.
Qui la té?
Bueno, nosaltres la volem veure ara, no?
Sí, la té.
No, la té. Això, jo m'imagino que la té, m'imagino que la té el Miguel Ángel Martín, que era el director realitzador del programa, i et dic que han passat 25 anys, suposo que no li sabrà greu que ho expliqui, i, si no ho recordo malament. A veure, en aquesta cinta de vídeo hi havia reaccions dels polítics, dels polítics més rellevants d'aquella època participant en el programa. És a dir, reaccions d'aquests polítics lamentant l'estat de... el cop d'estat a la Unió Soviètica, el possible assassinat de Gorbachev...
És boníssim.
No diré els noms, però pots... pots imaginar-te, tu situa't a l'any 91 i pots imaginar-te els polítics, jo diria que dels més importants que hi havia en aquell moment...
Espanya, a nivell d'Espanya?
No, a nivell de Catalunya.
A nivell de Catalunya.
A nivell de Catalunya. No sé si a nivell d'Espanya potser també algun.
Pujol?
Mira, diré que Jordi Pujol no, però abans explicaven al Jordi Évole, perquè ens havia dit que sí, ens havia dit que sí, que acceptava l'entrevista, però va coincidir amb un viatge.
No Andorra.
No sé si...
Sí, és dolent.
No sé quin viatge era.
Maragall, Ubiols, Ribó...
No diré, jo no et diré, Jordi, no et diré... Ja, ja, ja. No et diré, però escolta...
Aquest diumenge amb La Vanguardia, el DVD dels polítics que van participar al Camaleó.
I clar, el Jordi em preguntava, diu, hosti, per què no vau passar-ho això? Mira, no ho vam incloure en el programa per una qüestió de temps, perquè ja trobàvem que ja quedava massa llarg, però sobretot per una qüestió de que no hagués sigut creïble que, escolta, que res, que al cap de 10 minuts...
Hi hagués una reacció.
Hi hagués una reacció d'un personatge, d'un polític determinat, sobre aquest suposat cop d'estat a la Unió Soviètica.
Com diu el Jofre, hagués estat bé que fos Rafael Ribó per saber que hagués pensat de l'enfonsament del sistema comunista.
Sí.
Estava molt bé, i en aquest moment.
I en part, jo crec que per això... No, la cosa no va anar a més, no? Perquè llavors hauria sigut un escàndol de consideracions bastant més importants, no?
Este contexto tan convulso desembocó en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Un golpe que ha sido explicado una y otra vez. Pero fue tal y como nos lo han contado.
Es posa les mans a la cara, el Jordi fa que no amb el cap i riu. És perquè... perquè passes vergonya recordant tot el que va passar aquell dia, perquè...
No, jo el que recordo és que ens ho vam passar tan bé fent-lo. Aquest programa, jo és dels que més he disfrutat a la meva vida. M'ho vaig passar teta. I després la que es va liar em va espantar una mica. Em va espantar. També va passar això que deia el Mainat, no? Que hi va haver molta gent que es va com sumar aquell dia per xarxes socials. No, no és que la gent tingués programes de ràdio i ho digués en directe, però hi va haver algun agosarat que per Twitter, per exemple, va posar "jo ja ho sabia", "això ja... jo ho he llegit", "a mi m'ho havien explicat", i clar, aquestes persones, que ara em tenen molt de preci, clar, són coneguts periodistes, sí, alguns tertulians, i clar, aquella nit no va ser la seva nit, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
potser la meva tampoc, eh?
Jo recordo, nosaltres, com passen moltes redaccions, tenim un grup de WhatsApp, i clar, va haver-hi un rebrotament al començament de dir, però esteu mirant el que... Esteu mirant, i no sé qui va ser que va dir, al cap de mitja hora, això no pot ser. Hi ha un moment, que no recordo ara quin és, hi ha un moment que el reportatge fa una mena de clec com dient, ep.
Cuidado,
que aquí això pot ser befa. Clar, jo que estava mirant allò i pensava, ui, demà al matí quin merder hi haurà a partir de demà al matí.
Però tu vas ser dels que vas escriure, i jo no t'havia dit res, sí. Espereu-vos al final.
Sí, esclar. Sí, jo vaig posar, espereu-vos al final, perquè veia de tant... veia tot tan ben lligat, que era impossible que de tan ben lligat fos tot veritat. És que era molt bèstia. Mira, allò del Garci va ser. Jo crec que allò del Garci va ser...
Garci vas pensar, no,
és que previ al Garci hi havia aquest clic que tu dius, Jordi, que era que hi va haver un càsting per veure qui ho dirigia. Sí, i en un dels que va sortir com a nom era Josep Maria Flotats.
Això, exacte.
I que l'Alfonso Guerra es va posar com una moto que va dir un català dirigiendo esto ni hablar. I llavors ell va proposar el Summers, el Manolo Summers, sí, clar, el pare del David d'Hombres G, sí, humorista de l'època, sí. I cineasta. I clar, en aquell moment ja nosaltres pensàvem... Jo aquest programa, una de les poques persones que el va veure abans d'emetre's va ser el David Trueba. I quan el va veure, ella em va dir, bueno, está bien. I dice, pero es que a los 5 minutos ya está, ¿eh? I jo em vaig quedar molt tranquil, perquè vaig pensar, bueno, si passa això, ja és el que volem. No preteníem enganyar a ningú, sinó més que res fer passar una bona estona televisiva i no gaire més, a part de la reflexió final que hi podia haver. Quan ella em va dir això, jo vaig baixar molt les alarmes i les defenses, no? Vaig pensar, no passarà res, perquè si ella em diu que els 5-10 minuts tots es destapa, i l'endemà em va trucar el David i em va dir, hòstia, menos mal que se descubría a los 5 minutos.
Perquè què hagués passat si no hagués existit? Anem a canviar l'època, sí, anem a canviar l'època. Sí. Us demano un exercici d'empatia. Sí. Què hagués passat, Jordi Évole, si el Camaleó amb el Pitu hagués estat un programa en xarxes socials i en telèfon mòbil,
sí.
I què hagués passat si Operación Palas no hagués tingut ni xarxes socials ni telèfon mòbil?
Jo crec que hi ha... Perdona, Jordi. Jo crec que hi ha una diferència fonamental. El Jordi fa un experiment sobre una cosa que ha passat, sobre el 23F. El Camaleó fa un experiment sobre una cosa que podia passar, i que, de fet, va passar al cap d'uns mesos. Sí. I va haver el mes d'agost. Això va ser el mes d'abril, el mes d'agost...
I jo recordo com vas començar tu l'informatiu aquell dia.
Com vas començar?
Sí, clar, això, el mes d'agost hi va haver el cop d'estat de veritat a la Unió Soviètica i em sembla que vaig... No sé, em sembla que, suposo que vaig dir alguna cosa tan tòpic i típic com que a vegades la realitat supera la ficció, no? No sé si vaig dir això.
No sé, jo recordava
avui
que...
Avui és veritat, avui és veritat.
Jo crec... No, jo ho recordo perquè sí. Jo vaig posar la tira aquell dia expressament per dir, a veure què diu avui. Perquè, clar, aquest senyor ja havia explicat això. Sí. I crec, jo recordo que crec que vas dir alguna cosa així com hi ha dies que creus que ja els has viscut.
Ah, és veritat. Tens raó.
Carai, quina memòria.
No, és que a mi em va impactar molt el Camaleó. Jo sóc fill del Camaleó.
Sí.
Jo he tingut un profe d'aquells que et marquen a la facultat, que és el Miguel Ángel Martín, que va dirigir el Camaleó.
Sí,
per tant,
sí.
A la facultat vam mamar Camaleó, vam mamar La guerra dels mons d'Orson Welles. Sí. No sé, va ser un gènere que jo crec que d'això a mi em va venir després la dèria de fer Operación Palas.
Sí.
D'això no surt. No
jo crec que la primera diferència entre el Camaleó i el d'Operación Palas és aquesta, no? Que ell reflexiona sobre una cosa que ha passat, nosaltres sobre una cosa que podia passar i que de fet va passar. I jo també ho he pensat a vegades, dic, si en aquell moment hi hagués hagut Twitters i Facebooks i telèfons mòbils i tot això, a veure, tot s'hagués propagat més ràpid, però jo crec que també tot hagués acabat més ràpid.
I tant, no? Jo estic convençut que l'endemà Mainat no ha de plegar.
Sí, possiblement,
En canvi, amb Operación Palas en aquella època, jo hagués hagut de plegar. Cosa que no m'ha passat ara.
No. Que, bueno, com diu el Nieto, plegar o manillat, eh? O manillat. Però esclar, és que tu vas tenir una gran sort, també. És a dir, va tenir una altra gran sort, que és vosaltres teniu la cinta guardada. Ell no.
Sí.
Vosaltres vau tenir moltes complicitats, per començar. Clar que de les primeres imatges pot ser que fos Iñaki Gabilondo ja només començar o...
La credibilitat del programa estava allà. Estaven les persones que apareixien parlant d'un secret que havien guardat durant molts anys. Que ja només pensar en un secret a Espanya guardat durant 40 anys, ja dius, és impossible.
I que tots a la vegada surtin a explicar-lo.
Exacte. Sí, tot era... Jo crec que el que ens passa moltes vegades és que ens volem creure les mentides. Les mentides són molt atractives.
Les mentides són molt atractives.
Jo voldria viure en un país que el cop d'estat l'hagués dirigit Garci. És que m'encantaria viure en aquest país. Pensaria, quin país més collonut. Van fer un cop d'estat dirigit per un director de pel·lícules més aviat avorrides i es va inventar això. O sigui, jo crec que hi va haver una tendència a voler creure's allò. O sigui, hi va haver una onada, una bola que es va fer gran, i a mida amb les xarxes i això, hòstia, va començar això de jo ja lo sabia, jo lo había leído, ostres, i atrau molt. Una mentida d'aquest calibre atrau molt. I a vegades també això passa amb portades de segons quins diaris.
Sí, sí.
Que aquests no juguen a dir-te després que era mentida.
Sí.
Llavors tu veus la mentida publicada, no sé quién tiene cuentas en no sé dónde, i tu t'ho vols creure, perquè ara estàs en un moment d'indignació, de ràbia, i dius, seguro que és verdad.
I ningú
et diu després que és mentida.
I en el cas del Camaleó, jo crec que hi va haver una reflexió autocrítica per part dels periodistes, no? Jo et dic, la primera setmana van ser de crítiques furibundes, però en canvi, a partir de la segona setmana hi va haver crítiques lloables i crítiques... I sobretot aquesta reflexió, no? Aquesta reflexió de dir, hosti, a veure, això, tot això ha estat una enganyifa, però potser nosaltres també a vegades cometem errors per no contrastar les informacions. No sé, jo vaig començar, mira Jordi, jo vaig començar a Ràdio Barcelona, molt jovenet, evidentment, i en allà recordo una de les primeres coses que em va dir un periodista veterà de Ràdio Barcelona, no? Diu, mira, Pitu, diu, a nosaltres ens paguen per fer-ho ràpid, però sobretot per fer-ho bé, i ens paguen no per ser els primers, sinó per ser els millors. I saps, és d'aquelles coses que sempre t'ha quedat,
no? I
jo crec que la reflexió que es va fer en aquell moment als mitjans de comunicació és dir, hòstia, a vegades potser ens precipitem massa per voler ser els primers.
Sí.
I no hem de ser els primers, tu. Les coses han de madurar, s'han de contrastar i després s'ha de donar una bona informació. Jo crec que aquesta va ser la lliçó que ens vam donar tots plegats, i m'incloc a mi també, per descomptat, no?
Mm-hmm. Falten 3 minuts per arribar a les 11. Salvador Fabregat, productor del Camaleó,
sí,
ha enviat un tuit dient que jo també soc un Camaleó, productor del programa. Sí. També hi havia, en aquelles èpoques, el programa El Debat Abat amb la Carme Páez de presentadora, que la Carme Páez diu que era cap d'informatius. Sí. Hi havia un dircom, que era el Paco Freixenet, que sí, ells havien visionat el vídeo el dijous i van donar l'okay.
Sí, si ho diu el Salvador, doncs deu ser veritat, no? Jo abans li deia, és que el programa es va presentar als mitjans de comunicació, es va presentar en roda de premsa 2 o 3 dies abans, sí. Sí, es va presentar.
Home, perdó, és que ara sí que amb això, mira, això...
Perdona,
això
i va tenir audiència...
Mínima.
Minúscula.
Sí, però el que és bèstia és que els mitjans de comunicació sabien que això passaria.
Sí.
I llavors
sí,
com és possible que els diaris públics no han portat una notícia que els seus periodistes ja sabien?
És que el mateix dia de l'emissió, els diaris informaven. Avui comença un nou programa, a la 2, a Televisió Espanyola, el Camaleó, i a més algun diari deia hi haurà un informatiu de ficció. Vull dir que...
També ho deia?
Sí, també.
No, també, un diari també per a les màquines, saps que és una actitud que els costa diners, feina, esforços... Sí. Si després veuen que els hi han pres el pèl, s'acabaregen.
Sí, el corresponsal de La Vanguardia va ser enviat a la plaça Roja per comprovar qui hi havia els tancs.
I va dir, no hi ha ningú. Que... Sí.
Bueno, mireu bé.
I em sembla que no se'l creien.
I en el teu cas, Jordi Évole, la direcció de la cadena sabia de l'emissió d'aquesta ficció?
Totalment.
I et van dir alguna cosa? Tira.
No, em van prevenir del que vindria després. I jo vaig dir que no passaria res. Jo estava convençut de que no passaria res. O sigui, jo vaig flipar molt de la reacció. Jo veure'm l'endemà a l'editorial del País. O sigui, una cosa... Jo crec que també nosaltres vam tocar una data, el 23F, hi ha una sèrie de periodistes a Espanya que és la seva data. És seva. I això de que vingui un tontet que fa un programa els diumenges a la nit i que a més se n'en fot d'aquesta data, que és meva... perquè jo vaig salvar Espanya en aquell moment traient una edició especial o... Clar, era trencar-li els esquemes. I això alguns ho van portar molt malament. Amb el temps ha canviat molt la visió que es té d'aquell programa. La reacció primera d'alguns va ser furibunda, d'altres no, eh? Hi va haver molta gent que va donar-nos suport. Però fins i tot els que més van criticar, després amb el temps algú m'ha trucat i m'ha dit, bueno, oye... Tampoco fue para tanto, digo, joder, pues sabe lo pensar en aquel momento.
En aquel momento.
Jordi, quan Operación Palas, li vaig enviar un WhatsApp anar al Jordi dient-li, cabron, per culpa teva m'han tornat a fer 20.000 entrevistes per parlar del Camaleó.
Bueno, hi ha un oient que diu que l'any 84 Fernando Jiménez del Oso va emetre a Televisió Espanyola un fals documental que es deia Alternativa 3, que era un documental anglès que parlava sobre l'arribada de l'home a Mart.
Sí. Uh-huh.
Diu que va haver-hi molta polèmica i diuen que li va costar el càrrec. Diu que el seu programa, que es deia La Puerta del Misterio, ja no es va emetre mai més.
Mm. És que no ho suporten, això, es veu.
No. Per cert, que algun pajarraco m'ha piat que... Tenies previst fer alguna cosa amb el tema d'esports?
Sí. Però de moment està en stand-by. El problema de fer un fals documental, fer el primer, és que els que venen després, i ja saben que l'has fet tu... ja no pots jugar a aquell punt d'incertesa amb l'espectador de si és veritat, de si és mentida. Jo crec que a partir d'ara, si nosaltres féssim altres falsos documentals, ho hauríem d'avisar, claríssimament.
Sí?
Jo crec que sí, perquè a partir d'aquí ja el que fas és dir-li a l'espectador, això és fals, però t'ho pots passar molt bé, veient-ho. Sí, sí, anem a recrear la història.
Però Orson Welles va dir-ho just al començar el programa de ràdio, sí. Però com que hi ha gent que empalma els 5 minuts,
sí, sí.
Es troba amb allò i...
Clar.
No, però... I encara que hagis avisat...
I però... hi ha gent també que es vol creure la mentida, que és molt que li diguis...
És el que diu el Jordi, volem creure'ns les mentides, volem veure... Volem, a vegades ens agrada veure coses que no són veritat, però que som més feliços veient aquestes coses, no? I, escolta, com a anècdota t'explicaré que el dia de l'emissió del programa, això va ser 8:45 del vespre, un divendres, jo havia fet l'informatiu i em vaig quedar a la redacció de Sant Cugat a mirar l'emissió del Camaleó. Em vaig quedar allà, assegut i tal, i mirant. I comença, i al cap de 5 minuts, una companya em toca l'esquena, mirant la tele, diu, Pitu, diu, estàs veient la tele? Dic, sí. Diu, escolta, hi ha un cop d'estat a la Unió Soviètica. Li dic, Montse, que sóc jo, que estic aquí. Vull dir, arriba, jo crec que la cosa arriba fins a aquest extrem, no?
Sergi, de Sabadell, voldria dir-li a Jordi Évole que als meus 41 anys i després d'haver crescut amb la tele, Operación Palace és el millor que he vist mai. M'ho vaig creure tot i quan al final del programa, a poc a poc, es va desvetllant que era una impostura, vaig trucar a ma mare per explicar-li. Estava extremadament emocionat. Gràcies. Sergi Campano.
Que bonic. No, que bonic perquè en el fons el que busques és això. O sigui, a mi la reacció periodística en alguns casos va ser molt dura, però la reacció ciutadana del carrer, jo l'endemà vaig agafar un avió i vaig marxar perquè tenia un viatge, i a l'aeroport va haver molta gent que em va parar i la frase era, com me la vas colar, cabró, però que bé m'ho vaig passar. I jo crec que això moltes vegades és el que fem i el que busquem, i no li busquem els tres pors al gat que no els té.
Sí. No. Sí. Sens dubte, a mi em van preguntar arran de l'Operació Palace, evidentment, em va trucar un diari i em va preguntar per la... Diu, escolta, i el Jordi Évole ara què, perdrà credibilitat? Dic, no. Dic, el Jordi no perdrà ni...
Jo, ara m'han vingut unes ganes, de debò, d'agafar l'Operació Palace i tornar-lo a mirar.
Jo també.
Sí. Ja passat o no m'he
anat? Deu estar allò de la carta o alguna
cosa. Segur, sí. Es pot trobar, és fàcil de trobar, sí, no? M'han vingut unes... Perquè, esclar, és com a les bones pel·lícules, que has de veure una segona vegada per tornar a veure altres detalls, sí, i recordar-la. I en el cas de l'Évole, que el recordo com un documental. Que és que jo primer al començament, ja us trobo, és la magnitud de la tragèdia de l'endemà. Aviam com organitzes un programa amb la aquest ràdio. Merder. Llavors va sortir Garci, jo crec que Garci va ser l'element capdalt per dir, ui.
Conèixer Garci, només per conèixer Garci,
ja val la pena,
ha valgut la pena fer això. Que la primera vegada que li vaig explicar el que havia de fer, ell no ho va entendre. I jo li deia, no, vamos a hacer un falso documental donde tú eres el director del 23F, el director de escena. Y dice, no, pero yo esa película no la puedo hacer, esa película tiene mucha acción, eso lo tiene que hacer Alex de la Iglesia o alguien así más moderno. Digo, no lo has entendido, eres el director falso, como que si el 23F lo hubieses dirigido tú porque te lo ordenó el gobierno. Y cuando ella agafa la idea, que la agafa la segunda, jo crec que avui encara li preguntes a Garci qui va fer el 23F i et diu jo.
Ostres, tu. Avui Jordi Évole i Pitu Abril ens han acompanyat aquí al Món RQ. Puc fer allò, hi havia algun programa que ho feia, això? No me recordo quin, i per tant sap greu no dir-ho. Jordi, tu que coneixes a Pablo Iglesias, demà que l'entrevistarà al Món RQ, puc demanar ara sí que li facis una pregunta que demà li passarem a Pablo Iglesias, dient, mira, Pablo, Jordi Évole, que ahir estuvo en el programa... Te quiere hacer una pregunta. Tengo una pregunta para usted, pero versión 24 horas.
Ostres, això és de les coses més difícils.
Ho sé.
Que quan te la demanen, intentes allò buscar en els racons, a veure si tens alguna pregunta guardada. Jo crec que el... Vas a Madrid a entrevistar-lo?
Sí.
Vas allà?
Mhm.
I, o sigui, avui no vas al camp?
No. Ja, però no sé si és una sort o una desgràcia, també t'ho dic, eh? Sí, t'ho dic.
Jo li preguntaria al Pablo... ¿Habéis abusado de la crítica a la casta y eso se os ha acabado girando en contra?
Demà Pablo Iglesias contesta a Jordi Évole i aquí al Món RQ. Ha estat un plaer, Jordi Évole.
Igualment.
Pitu Abril, que ens hagueu acompanyat.